Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Si recordeu, l'últim programa de Cultura Animi el vam dedicar a parlar de la llengua asturiana. Avui hi dedicarem una segona part a aquest tema, en aquest cas, però, per tractar-lo des de l'òptica de l'activisme actiu i segurament podríem dir també combatiu, d'una entitat com és la Xunta per la Defensa de la Llengua Asturiana. Parlem d'una entitat que es defineix com a social, independent i apartidista i amb un únic àmbit d'actuació, la defensa de la llengua asturiana i dels drets lingüístics dels seus parlants. Per cert, com en el programa anterior, també estic acompanyat de la meva amiga Lorena, que ja ho saps, si vols pots intervenir sempre que ho vulguis. Dit això, agraïm moltíssim que la Xunta ens hagi obert les seves portes i molt especialment que ens atengui un dels seus membres. Parlem del lingüista, traductor, Miguel Sánchez, que per si no n'hi havia prou, ens demana de fer l'entrevista en català, una llengua que domina a la perfecció. Miguel, abans d'entrar en matèria, explica'ns com és que domines també el català.
Bé, això de dominar m'agradaria dir-ho tot, que sí que em defenso. I doncs tot va començar veient el Plats Bruts, bàsicament, que va ser la meva sèrie preferida, ara ja fa gairebé 15 anys, i tot va començar doncs, sense adonar-me, veient les sèries mítiques i amb això, doncs, com que sempre m'han agradat les llengües, doncs, això ja em va captar una mica i res, sense voler-ho, doncs, vaig anar a aprendre a poc a poc.
Allò que has comentat abans de començar l'entrevista, és secret o es pot comentar?
No, no, sí, sí que es pot dir.
El que estaves treballant?
Ah, sí, això ja s'ha fet públic, sí,
perquè
es pot dir.
Dona la casualitat, no?, que el Miquel està treballant en una traducció d'una autora vallenca. Explica'ns una miqueta.
Sí, és amb l'editorial Trave, que a més l'any passat van publicar l'única traducció que hi ha pel moment de la novel·la del Guillem, de la Núria Cadenes. I aquest any doncs, volien aprofitar també el que hi ha una altra autora que no té gairebé traduccions, doncs sí que hi ha alguna, però a l'Astúria no...
La Margarida.
No té, sí, és la Margarida Aritzeta. I bé, doncs a mi com m'agrada així una mica seguir tot el que es va publicant en català, doncs sí que coneixia la novel·la i l'editorial aquesta de Llibres del Delicte. I doncs bé, vaig presentar la novel·la a l'editorial Trave i els va agradar i ara doncs la publicarem l'any que ve.
En asturià.
En asturià, sí.
Molt bé, doncs per tant donem la primícia a Ràdio Ciutat de Valls de que aquesta novel·la també estarà disponible en asturià per si algú hi té interès. Jo crec que me la compraré també en asturià. I felicita també a la Margarida Aritzeta i, com no, al Miguel, doncs per la feina que fa en defensa no només de la llengua asturiana, sinó de tot el que és el conjunt de les llengües com a eines de cultura. S'assembla molt, oi, l'asturià i el català?
Sí, això és una cosa més a més que ja vaig comentar després de publicar l'any passat la traducció del Guillem, que hi ha cosetes com aquesta hifa inicial, que tenen algunes paraules o les plurals femenins en es, no? Sí que té una cosa que la fonètica o alguna cosa que s'assembla que a més a més jo crec que em va fins i tot ajudar a fer la traducció, no? Hi ha una, com una melodia que totes les dues llengües crec que comparteixen una mica i que ens uneix més del que pensem.
Perquè tenen la mateixa arrel, no?
Sí, a més això, que totes dues venen del llatí, però jo crec que aquestes coses de lluitar per la llengua i aquest orgull i aquesta repressió que pateixen totes dues són coses que sempre s'uneixen, no?, als parlants de llengües minoritzades.
El que passa que a un nivell molt diferent.
Sí.
A mesura que vaig parlant amb persones que parleu la llengua asturiana i que la defenseu, m'adono que la situació és bastant més crítica al Principat d'Astúries que no pas al Principat de Catalunya. I això que allà, la veritat és que també tenim lo nostre. Però en el cas vostre teniu el problema sobretot, i és allò que vosaltres tant defenseu de l'oficialitat, no?
Sí, és aquesta cosa bàsica que en les altres llengües, tret de l'aragonès, que tampoc la en té encara, que ja heu aconseguit fa dècades i que aquí doncs, no acabem de tenir, no? Hi ha també molta feina a fer amb la normalització i tot això, perquè només és una assignatura optativa, que fins i tot hi ha problemes de vegades perquè els alumnes la puguin fer. I sí, hi ha com, segons el curs, hi ha doncs d'una a tres hores, però és molt insuficient. I això com a assignatura optativa, no? Que sempre ha de competir amb l'assignatura de cultura asturiana a primària o amb les altres optatives a l'ESO i al batxiller.
És a dir, que poden escollir llengua asturiana, però amb competència amb altres assignatures.
Sí, 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 no és mai obligatòria, no.
Sí, és que la veritat que el teniu fotut en aquest sentit. I quines són les activitats que feu des de la vostra entitat, doncs, per poder girar la truita?
Doncs a la Junta, de fet, el 2024 farem ja els 40 anys i la nostra activitat més forta sempre és la manifestació que organitzem tots els anys, pel maig, que és la manifestació per l'oficialitat, no? que portem ja gairebé 30 anys organitzant-la i que té molt de suport social i és una cosa a la qual s'hi afegeixen sindicats i alguns partits fins i tot, però que encara no acaba de donar el seu resultat on l'hauria de fer, que és a la Junta General, que és el Parlament Asturià.
Al Parlament no hi ha la voluntat política de poder fer o de fer oficial, no?, la llengua.
Sí, el que té és que depèn de l'Estatut d'Autonomia que necessita que...
Una modificació, potser, sí, no? Sí, modificar l'Estatut, sí, per poder donar cabuda a la llengua, no?
Sí, necessita com 27 diputats, penso que són com dos terços, crec, del sí, Parlament. Sí. I en aquesta legislatura hem estat bastant a prop, però no s'ha fet prou, no? Fins i tot alguns partits que diuen que sí que la fan suport, però que després doncs no...
A l'hora de la veritat no m'ho han fitxat.
No, això no es materialitza, no.
Jo tinc en ment, igual m'equivoco, la manifestació que hi va haver pel tema de l'oficialitat de l'any, si no m'equivoco, del 2017, que hi van haver, no sé si... Igual tinc una barbaritat, 20.000 persones, potser.
Sí, no? sí, va ser dels més potents. Sí.
Vull dir que de memòria, després del 2017, quina percepció teniu? Això ha anat cap avall, s'ha mantingut, o hi ha més sensibilitat? Quines altres? Hi ha hagut una altra el 2018, potser?
Sí,
cada any, no?
De fet, cada any, sí.
El 2017 potser va ser el topall, el màxim que s'ha aconseguit en...
Sí, el 2017 i l'any següent, el 2018, sí, van ser molt potents. Sí, encara es fan. De fet, ara el maig d'aquest any la farem. És una cosa que fem tots els anys i sí que això que dius, el 2017-2018 va tenir bastant d'èxit, però sí que és veritat que també fans va tenir molt d'èxit. És una cosa que uns anys tenim una mica més, una mica menys, però sí, és una cosa que potser fins i tot a Astúries és una mica invisibilitzada encara, però que hi ha cada cop més entitats socials que donen suport. I jo crec que la cosa bona és que sí que és veritat que potser que el jovent en té menys de nivell perquè s'està perdent una mica la llengua i tot això, però sí que ha crescut, jo penso, el suport a la llengua i el respecte i una mica la valoració del jovent per la llengua, no? Que potser abans hi tenia més diglòsia o més manques de respecte que... Tot i que és veritat que ara els mitjans fan molta guerra, no? Els dos diaris més importants encara van fer com hi ha un parell d'anys molta, molta guerra bruta i sempre han estat una part dels grans enemics.
I quan parles dels dos diaris grans, t'estàs referint dos diaris grans aquí d'Astúries?
Sí,
sí. A Espanya, deu ser un?
Sí, la Nueva Espanya va ser sempre un dels grans enemics a Astúries. I últimament també El Comercio.
El Comercio.
Sí, va fer...
Són diaris fets en castellà, íntegrament, no?
Sí, tot aquest... Clar, hi ha la cosa aquesta, que com que hi ha subvencions pels mitjans de comunicació, tots dos se n'aprofiten, però després, sobretot, la Nova Espanya sempre ha fet molta guerra bruta i últimament, doncs, fa com un parell d'anys o una cosa així...
Ni en parla de la manifestació.
Sí que en parlen, però sempre com que l'amaguen molt o fan directament editorials o articles d'opinió. Hi va una temporada que en treuen cada dia i tenien tota la maquinària a punt per conscienciar la gent que s'hi oposés i dient allò de sempre, que és una llengua inventada, que ningú la parla, tot això.
Me recordo una mica el que passava amb les manifestacions massives a Catalunya per l'11 de setembre, cada any passava el mateix, però un any en concret, el diari o El Mundo, que va fer una foto de la manifestació d'un carrer per on no passava la manifestació. I van dir que no hi havia ningú, potser hi havia un milió i mig de persones. Però bueno, coses que passen sí. Amb la premsa. De fet, si volguéssim llegir premsa amb Asturià, hi ha aquesta possibilitat?
Ara hi ha només diaris digitals. Perquè abans, sí fins al 2018 hi va haver un diari en paper que va ser Les Notícies, que va tenir un èxit moderat, sobretot entre la gent més militant i el món cultural, i que va ser prou important, però ara només hi ha diaris digitals. Hi ha alguna agència de notícies que, com ara hi ha Europa Press en Asturià, per exemple, que tenen un portal, hi ha també asturias.com, que també en fa notícies digitals, però no són tan grans com...
No són
com
les mèdia dels quioscos i que pots trobar a qualsevol lloc. Doncs Déu-n'hi-do. Hem parlat amb l'Acadèmia de la Llengua, amb un representant, i jo li he mostrat, va ser en el programa anterior, els meus dubtes sobre el terme bable, perquè nosaltres a Catalunya teníem entès, o jo almenys, que bable és un terme despectiu, i explicava, no?, que vindria a ser l'equivalent el que era el bàrbar o el que seria el bereber com a respectiu al nord d'Àfrica. M'ha sorprès que la persona aquesta, representant de l'Acadèmia de la Llengua, no considerava el bable com un terme despectiu. A mi m'ha sorprès perquè és Acadèmia de la Llengua Asturiana, vosaltres sou la Junta per la Defensa de la Llengua també asturiana, no sí. del bable. Vosaltres ho veieu d'aquesta manera? Li hem de dir bable a l'asturià o li hauríem de dir asturià?
Normalment li diem asturià. Sí que és veritat que... el nom tradicional va ser sempre asturià, que és una cosa que més va sortir reflectida als estudis que s'hi van fer fa dècades, no? del nom tradicional, però sí que hi va haver una temporada que fins i tot va arribar a ser un nom popular i que alguna gent ho deia amb normalitat, fins i tot gent que hi donava suport, no? A més, una de les primeres associacions durant la transició va ser, o bé, els últims anys ja del franquisme va ser Concello Bable, que va ser una de les organitzacions asturianistes més fortes que van ser qui van començar a fer reivindicació real al carrer i les primeres manifestacions i reivindicacions. I sí que hi va haver, sobretot abans, gent que no ho veia malament, no? Però és una mica el que has dit tu, no? Que també és un, com el terme patuès que fan servir sobretot a l'estat francès. I nosaltres a la Junta i jo crec que per gairebé tots els... tota la gent que lluita per l'asturià i que hi és a favor de la reivindicació, que ens estimem més dir-li asturiano.
És que, de fet, he fet una cerca a Google, als mitjans editats a Madrid, al Mundo, al País, a ABC, i no he trobat en cap moment que parlin de l'asturià com a llengua, sinó sempre com a el bable. Sí que és veritat que en tots els casos les notícies sempre han sigut des d'un punt de vista negatiu o també és veritat que no s'hi posen a fada, no s'hi posen de cara, s'hi posen sempre de cul. I em va sorprès això, que dic, ostres, la premsa editada a Madrid li diu Bubble, no hi ha ningú que li digui Asturià, quan vosaltres, les entitats, tant les que són institucionals, no? Com podria ser l'Acadèmia de la Llengua, com vosaltres, com a entitat social, sempre parleu de l'Asturià. I d'aquí ve la meva pregunta i el meu dubte. Per tant, a Lorena li continuarem dient Asturià. Eh que sí? Molt bé, perfecte. Un dubte que tinc i que em xoca molt. Sabem que totes tenim, les persones que sou partidaris o partidàries de l'oficialitat de la llengua i qui és contrari a l'oficialitat de la llengua. El que no entenc és quin argument hi pot haver en contra de l'oficialitat d'una llengua que és la llengua pròpia d'un territori. Diríem que m'explota el cap, en aquest sentit. De dir,
sí, és veure, que és una bona pregunta, sí.
Jo estic d'acord amb l'oficialitat, em sembla que sigui no, mentalment el més lògic. Estàs a Astúria, escolta, és que parlin asturià, que són asturianos, no? Però quin argument hi ha per poder-te posar en contra de l'oficialitat d'una llengua en un territori on es parla aquesta llengua? A vosaltres què us diuen?
Clar, el que han fet tota la vida és fer servir arguments científics, no? Una mica com el que t'he dit abans, que és una llengua inventada, que ningú no la parla. Sempre intentant manipular i dir doncs, aquesta cosa que hi havia també fa anys, que deien que no hi havia una sola llengua, que eren mil bables, que és un terme que han fet sobretot la gent que s'hi oposa, per això l'he fet servir, no? Perquè sempre deien literalment a costa allò de sí, perquè hi ha un bable en cada pueblo, no sé què, no? Que deien...
Però això no és científic, perquè totes les llengües tenen variants
dialectals. Clar, és una cosa que diem, no? I fins i tot el castellà té moltíssims variants i dialectes, però per ells doncs, és una cosa que com que no els convé, doncs, fan com si el castellà fos una única llengua que es parla tot arreu.
Una igual, llengua monolítica, no? Que sí. És la llengua, no? La llengua, i la resta és aquells que volen ser llengua i que no,
sí.
I que no ho són. Déu-n'hi-do. Pel que fa a la gent, vosaltres sou una entitat social, per tant, és una entitat que sou del carrer, no? Que feu la vostra feina al carrer. La gent asturiana ja és prou conscient, en general, de la importància que té la seva pròpia llengua, de tenir una llengua pròpia, o no hi ha una mica, com ho veiem des de fora, tu dius, no, estàs equivocat i tu vens de Catalunya i no tens ni altra idea, doncs perfecte, ho accepto. Però no hi ha una mica com, si sembla com d'autoodi?
Sí, malauradament encara...
No, jo no veig aquest orgull per la cultura pròpia, per la llengua, en general, segur que gent com tu, que ho defenseu absolutament. Hi ha una mica d'autoodi, oi?
Sí, és una cosa que, tot i que ha anat creixent, i que jo crec que això, que els més joves que sí que potser ho parlen pitjor o no en saben perquè s'ha anat perdent i la transmissió generacional s'ha tallat molt, sobretot a les grans ciutats. Doncs sí que en té més de suport entre la gent jove i sí que és veritat que encara hi ha una mica d'autoodi, tot i que s'anà reduint en els últims anys, però sí, és una cosa que ens falta una mica, no? Més de reivindicació, potser com almenys com el nivell que hi ha a Galícia, que en tenen molt més de... els nostres veïns en tenen més d'orgull i de coneixement de la seva llengua pròpia. I aquí és una cosa que sí que ha millorat una mica, però que encara ens falta molta feina a fer.
El que fa a la opinió social o popular sobre el tema de l'oficialitat de la llengua, tu com ho veies des de la vostra entitat? Hi ha una majoria social que la reclama o hi ha passotisme o una majoria social que diu que millor no tocar-ho on està?
Sí, de fet hi ha estudis, no?
És que vosaltres que... teniu un estudi, una enquesta, potser?
Sí, tenim enquestes i hi ha també més enquestes i el resultat és que el suport no és total ni davantros, però sí que hi ha una majoria entre la gent que vol que es normalitzi totalment i la gent que almenys vol una oficialitat i una... i una reconeixença mínima que guanya de qui són en contra i no volen ni tan sols l'oficialitat. No? Això és allà i hi ha enquestes que s'han fet i que ho diuen.
Teniu contacte amb algunes altres entitats i altres territoris que tenen una llengua pròpia? Com per exemple a Catalunya, que tenim a Òmnium, que jo crec que vendria a ser el vostre equivalent, més o menys.
Sí, o potser més la plataforma per la llengua.
Sí, per la plataforma per la llengua.
Que estem com més centrada en la llengua, no? Tenim alguns contactes, sí. Tot i que sempre penso que hi ha més feina a fer, no? Perquè això, la gent de l'estat espanyol, encara que ens diuen que aquí defensem les llengües pròpies, que som en contra d'Espanya, al final som qui més lluitem per la seva pluralitat i per la seva cultura pròpia, no? Que és una cosa molt curiosa.
Diríem que la salut de l'asturià passaria per l'oficialitat o hi ha alguna altra acció més que considereu vosaltres que caldria aplicar? Per exemple, nosaltres a Catalunya diríem que el moment, no, que es va, el moment de no, el punt de no retorn, diríem, en l'ús del català va ser a partir de l'aplicació del que van ser les polítiques d'immersió lingüística. Segur que tu ho coneixes, no? Que va ser a començaments de la dècada dels 80, a Santa Coloma de Gramenet, una població obrera, de majoria, infinita majoria de castellanoparlants, que els pares d'aquells nens castellanoparlants van demanar, a més va ser una escola, conec aquella zona de Catalunya, aquell barri el conec, aquells pares d'aquella canalla, d'aquells nens, van demanar, sisplau, que els seus nens aprenguessin català, simplement per una qüestió d'ascensor social, allò que es diu de que si el meu nen, en comptes de parlar només una llengua, en parla dues, ho tindrà més fàcil per trobar feina. I es va aplicar, va ser petició del barri aquell, que es va aplicar la immersió lingüística, va ser un model d'èxit, en el sentit de que els nens feien la classe en castellà, però a casa seva parlava, en català, perdona, les classes en català, però sí. A les teles, al carrer, en castellà, per tant hi havia un equilibri. I a partir d'allà, doncs, creiem nosaltres a Catalunya que ara és veritat que hi ha partits que lluiten molt per eliminar la immersió lingüística. Em sembla que hi ha una majoria prou forta al Parlament perquè es mantingui. Aquella immersió lingüística creiem que va ser, en el seu moment, no sé ara, però va ser un model d'èxit. Per tant, m'enrotllo molt. En el cas vostre, a banda del que seria l'oficialitat de la llengua, allò no hauria d'anar acompanyat d'altres accions per consolidar i per reforçar la llengua? Teniu en ment què més se podria fer, més enllà de fer-la oficial?
Sí, és una cosa que de fer reivindiquem molt, no? La normalització lingüística i que sigui llengua vehicular. El problema és que això, que ens hem de centrar molt en l'oficialitat, perquè és una cosa fundamental que encara no hem assolit, però sí que és veritat que hi ha molt a fer a les mitjans de comunicació, a la ràdio i televisió pública, a les escoles, perquè hi va haver fa uns anys un programa pilot a primària, no?, que algunes escoles voluntàriament podien fer alguna assignatura vehicular en asturià, però això ha anat desapareixent i ara fa poc els han demanat el govern asturià, si el volia recuperar, han dit que no era la seva prioritat i s'estima més donar molts més diners i mitjans a l'educació bilingüe, però amb l'anglès, i alhora abandonar l'asturià i no posar prou de professors d'asturià, que hi ha escoles que no entenen o que fan molt poques hores. I a més no hi ha professors d'asturià en plaça, tots són, no hi ha de funcionaris, tots són interins i no hi ha ni tan sols una especialitat en el professorat d'asturià, que és una cosa que també es reivindica per la manca d'oficialitat, o sigui, coses bàsiques.
Això no, és veritat, això és un tema que no he pensat mai, ni ho hem parlat, la Lorena i jo, que ens parlem molt de llengua. És veritat que, explica'ns això. Si un noi que vol ara fer estudis d'asturià a nivell filològic o com a lingüista o fins i tot com a mestre d'educació primària, existeixen estudis reglats d'estudiar per després poder optar a una plaça de mestre d'estudiar?
Sí, sí que, sí que n'hi ha.
No podria fer una carrera de filologia asturiana?
Una carrera com a tal de filologia asturiana és una cosa que reivindiquem perquè encara tenim com una especialitat que li diuen minor, no, a la carrera de llengües modernes. Però és com gairebé com una segona llengua estrangera, el tractament que té, i sí que té algunes hores, però és molt insuficient. I sí que és veritat que a Magisteri hi ha una especialitat d'asturià pels professors de primària, que és una cosa que s'ha aconseguit, però no hi ha com a tal una filologia asturiana com hauria d'haver a l'universitat de qualsevol lloc amb la seva llengua pròpia.
A primària és obligatori estudiar asturià?
No, és una optativa.
A primària, dic,
Sí, a primària també, sí. Hi ha com la meitat d'alumnes de primària que la cursen perquè han de... que fan l'assignatura optativa de llengua asturiana. De primària hem de triar entre els pares entre cultura asturiana i llengua asturiana. I sí que és veritat que n'hi ha uns quants, gairebé el 50% d'alumnes a primària que fan l'assignatura. I segons van pujant de cursos, hi ha menys alumnes que la fan. A l'ESO hi ha menys alumnes, i a batxilleret penso que hi ha només com un 10% que l'escullen, perquè han de triar entre diverses optatives com el francès o d'altres, i per això...
Fan competir l'asturià amb el francès?
Sí, amb el francès i amb altres optatives al batxillerat, sí.
Sí, clar, és que és una lluita que... Teniu molta feina aquí, eh?
Sí, en tenim molta, sí.
És que me deies que la llengua asturiana, que han d'escollir l'optativa, o llengua asturiana, o història, m'has dit, no?
Algun cultura asturiana,
cultura asturiana,
sí.
És que, a més, és contradictori.
Sí, que no. Ho és, sí. Sí, no. Perquè com fas cultura asturiana sense
estudiar llengua asturiana, sí, o com fas llengua asturiana sense estudiar cultura asturiana.
Al final és una cosa absurda que han posat per no fer l'asturià obligatori, doncs per això fan escollir els pares, però sí, és una cosa que ja hem parlat d'històries que és absurd allò de fer cultura asturiana, perquè hi ha fins i tot algun pare així per allà de fia ser petit, no?, que s'ha queixat que el seu fill fa cultura asturiana i que li ensenyen paraules en asturià, però és que és una cosa inevitable, sinó com vols ensenyar-la?
És que a més és que estàs creant un perfil de persona que dominarà, en certa manera, vés a saber, però bueno, suposem, posem-ho molt entre cometes, que dominarà una llengua, però en canvi serà una persona que no coneixerà la cultura vinculada a aquella llengua, o l'altra persona que coneixerà una mica la cultura d'un territori, però sense tenir nocions o tenir poca idea, sí, de la llengua d'aquell territori. Ja et dic, em sembla que tenim molta feina. M'has comentat abans, i anem acabant, que ja portem una mitja horeta, i tu segurament tindràs, avui que estem, aquesta entrevista l'estem fent en plena Setmana Santa, i si no t'ho he dit abans, t'ho torno a dir, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquests dies tan especials. Ens parlaves de que la vostra principal activitat és organitzar aquella manifestació que feu cada any, no?, en defensa de la llengua. Feu alguna altra activitat més? O...
Sí, tenim també cursos d'asturià, que ara, a més, sóc jo el professor que fa la classe. Vam acabar fa poc el nivell inicial i ara, a mitjans d'abril, començarem el nivell avançat. Sí.
Són cursos subvencionats o com?
Són cursos oficials.
Cursos oficials?
Sí, que sí que estan reconeguts per la conselleria. Perquè sí que és veritat que hi ha exàmens oficials d'asturià, tot que hi ha només el nivell B2 i el C1. Encara no, porta com uns 3 anys, però encara no han posat el nivell bàsic. Però el fet és que després a les oposicions i per les proves de professor ens va dir que això seria totalment vàlid legalment i que tindria tot el reconeixement. Però aquests exàmens que convoca la Conselleria d'Educació del Govern asturià després no són vàlids pel mateix Govern asturià encara. És una cosa que estan tramitant. I tot i que són nivells del sistema europeu de llengües i tot això, però pel mateix govern doncs encara no són legalment vàlids. És una...
Quan no són vàlids vols dir que no es contemplen com a requisit o és que ni tan sols es consideren mèrit?
Sí, això és una altra cosa, que no és mèrit a...
Requisit, ja m'imagino que no, per tot que hem parlat.
No. A l'administració només per alguns postos com ara els tècnics de normalització, que sí que hi ha alguns municipis que es preocupen per la llengua, tot i que, bé, potser podrien fer més. Però no, normalment per l'atenció a la gent i als serveis no se'n té en compte.
No. Molt bé, portem una miqueta més, aproximadament mitja hora d'entrevista, ho anem deixant. T'ha quedat alguna cosa al tinter, alguna cosa que vulguis comentar, que no t'hagi preguntat i que tu diguis, ostres, aquest paio ha vingut des de Catalunya fins aquí i no m'ha preguntat això. Hi ha alguna cosa que vulguis comentar o de dir que t'hagi quedat?
Bé, jo penso que hi hauria molt a dir, però no sé, una cosa que sí que m'agradaria insistir és en l'interès que hi ha sobretot a Catalunya i especialment, però de fet a tots els països catalans per cultures com l'asturiano, que sí que és veritat que encara no es coneix prou, però sé que hi ha, almenys a les xarxes, no es veu molt d'interès quan veu en alguna cosa en asturià o per exemple, quan fem la manifestació, no? hi ha una mica d'eco que arriba a la gent de Catalunya i als interessats en la cultura i això és veritat que encara falta molta feina, però penso que és una cosa que s'agraeix molt des d'Astúries, no? Que fins i tot aquí ens consta fer-nos visibles i que és una cosa que a vegades sembla una mica que la cultura asturiana a Astúries sigui com el gat de Schrödinger, no? Que hi és a l'hora i que no hi és, no? I és una cosa quan la gent com tu s'interessa per la nostra cultura que agradeixem molt.
Doncs des de Cultura Ànimi intentarem posar el nostre granet de sorra a donar suport a una llengua tan digna, tan històrica i amb tant de valor com és la llengua asturiana i tan important per un territori i amb una història tan llarga i tan rica, la veritat.
Sí, perquè a més tenim molts escriptors i escriptores que no es coneixen fins i tot prou a Astúries, i la literatura asturiana té molta qualitat i també les seves traduccions que es fan també des del català.
Doncs moltíssima força a Astúries, llarga vida a l'asturià, intentarem a Catalunya teniu molt de suport, això ja ho sabeu, a nivell social, però te puc dir que a nivell personal em teniu també a mi pel que necessitem, si és que puc fer alguna cosa, i res més. Ho deixem aquí i no res, moltíssimes gràcies a Miguel Sánchez, que és el representant de la Junta per la Defensa de la Llengua. Gràcies a tu i a la vostra entitat perquè ens heu rebut i per haver-nos concedit aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per explicar-nos coses tan interessants i haver-nos ajudat als catalans a entendre una mica més la realitat d'una llengua tan bonica i amb tanta història com és, i tan plena de dificultats com és la llengua asturiana. Tant de bo, veiem ben aviat la normalització i l'oficialitat de la llengua. Moltes gràcies a Lorena, encara que no has volgut intervenir, però gràcies per acompanyar-me. Per ser sempre un gran suport, la meva amiga Lorena. I a vosaltres, benvolguda audiència, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més a Cultura Ànimi. Ens retrobem ben aviat aquí, en aquest que és el vostre espai, per seguir parlant, com no, de cultura. Esclar que sí. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Ànimi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.